Cope Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, 12 i 21 minuts. Des de Tarragona continuem Herrera en Copé. És dimecres 19 de desembre, el dia en què sabem que sororitat és la paraula de 2018. Ha estat la més votada en la terna que proposava l'Observatori de Neologia de la Universitat Pompeu Fabra i l'Institut d'Estudis Catalans. Sororitat ha rebut el 32% dels vots per davant d'èpic, d'homofòbia, seriòfil o narcopís. Sororitat es refereix a la relació de solidaritat entre dones. Ara, la paraula sororitat serà candidata a entrar a formar part del Diccionari de la Llengua Catalana. Passi això o no, la sororitat l'hauríem de posar una mica més en pràctica. Avui al programa començarem repassant tota l'actualitat. Vindrà l'expert en aplicacions mòbils del programa, el Moisès Castell, així que vagin preparant els telèfons, que suposo que la cosa vindrà de Nadal. A partir de la una agafarem també la Nacional 240 per fer-los propostes d'oci per aquests propers dies a les comarques de Tarragona i també de Lleida. I en la darrera mitja hora del programa farà parada per aquí, novament, el Jordi Cervera. Avui, per parlar-nos una setmana més d'esport, però des d'una perspectiva diferent i atents, perquè l'entrevista d'avui és molt i molt especial. Serem en directe fins al punt de les dues, al 93.5 al camp, 98.0, si ens escolten des de les Terres de l'Ebre, i siguin on siguin, és molt fàcil, ens poden seguir a través del web o l'app de Cope, només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem, gràcies per ser-hi.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
Obrim l'àrea de serveis, com sempre, amb la previsió del temps. Anem a l'Agència Estatal de Meteorologia, on hi tenim avui el Sergi Lora. Sergi, bon dia.
Bon dia. La nuvolositat s'ha anat dissipant ràpidament i aquesta tarda predominarà el cel poc ennuvolat a la província de Tarragona. Amb sol, tot i això, al terç nord encara es mantindran els intervals de núvols. Pel que fa a les temperatures, avui es mantenen sense canvis. Arribem fins als 17 graus a Tortosa, també a Tarragona, 16 al Vendrell, 15 a Reus o 13 a Gandesa. El vent, per la seva banda, bufa de ponent i ho fa fluix amb algun cop moderat. Demà dijous arrencarem el dia encara amb intervals de núvols al matí, però amb el pas de les hores el cel anirà quedant poc ennuvolat o serè. Al matí també es formaran boires a punts de l'interior i les temperatures demà es mantindran sense canvis. Aquesta propera nit i matinada baixarem fins als 5 graus a Gandesa, també a Reus o 7 a Tarragona. Màximes previstes per demà de fins a 15 graus al Vendrell o 17 a Tortosa. Acabem parlant del vent, que un dia més aquest dijous bufarà de ponent entre fluix i moderat al sud, mentre que la resta serà fluix i variable.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Sergi. Pel que fa al trànsit, normalitat a aquesta hora a les carreteres tarragonines. Això sí, els hem d'explicar que el conductor d'un tractor ha mort aquest matí en un accident a la TV-3319 a Ulldecona. Ha estat un xoc entre un tractor i una furgoneta, a causa del qual el tractor ha volcat.
Oliva Motor, concessionari oficial de BMW i Mini de Tarragona, t'ofereix el trànsit.
12 i 24. L'alcalde de Tarragona assegura que tramitaran el projecte del pla urbanístic de la Budellera amb garanties perquè sigui acceptat per la immensa majoria de ciutadans. Ho diu després que la Junta de Govern local hagi suspès per tercera vegada el pla. Pel que fa al desenvolupament del Pla Parcial 10, Ballesteros ha garantit que tira endavant, tot i la probable retirada del projecte d'IKEA, que només falta la confirmació oficial de l'empresa, que no dona resposta al consistori. Ballesteros diu que els propietaris dels terrenys han rebut ja tres ofertes alternatives a la multinacional sueca i això garanteix l'impuls de la nova urbanització a tocar de l'anella mediterrània de Camp Clar. Per altra banda, ha defensat el bon manteniment del recinte que va acollir els Jocs Mediterranis i ha avançat que en poques setmanes començarà el procés administratiu per licitar serveis de restauració i d'oci. Insisteix també que estan ultimant amb la Generalitat l'acord per gestionar el Palau d'Esports Catalunya. En clau de política general, l'alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, confia que les mobilitzacions convocades divendres a motiu de la reunió del Consell de Ministres a Barcelona es facin de manera pacífica, diu, i amb respecte a la convivència.
Que l'activitat del dia a dia, sobretot les escoles, els comerços i la mobilitat sigui la més possible i que es faci de manera pacífica, lliure i amb respecte a la convivència. No seré jo qui digui si s'ha de fer o no s'ha de fer una manifestació d'aquest tipus quan a mi m'han dit de tot i ho he respectat sempre, no?
No deixem la ciutat de Tarragona perquè avui llegim al diari Més que les terrasses de la ciutat podran obrir fins a les 4 de la matinada el dia de Cap d'Any. És una mesura excepcional que ha pres l'Ajuntament perquè diuen volen harmonitzar la realitat festiva d'aquesta nit amb l'activitat dels restauradors que tenen establiments i terrasses autoritzades. Segons explica el diari Més, s'ha dictat un decret especial que permetrà ampliar aquest horari. Bars i restaurants musicals, així com restaurants, bars i salons de banquets, podran obrir terrasses fins a les 4. Les discoteques, sales de ball i de festes amb espectacles hauran de tancar a 8:15 del matí. Per les sales de concert i els cafès, el consistori ha fixat les 6 com a horari de tancament. Per Cap d'Any, enguany, es projectarà un mapping a la façana del Mercat Central de Tarragona i a la plaça Corsini la festa s'allargarà fins a les 2 de la matinada. I avui sabem també que Tarragona impulsa un projecte per sumar els nouvinguts a participar en programes de voluntariat. D'aquesta manera, aconsegueixen d'una banda que comencin a formar part activa de la comunitat i de l'altra que les organitzacions obrin mirades. El programa contempla un pla de treball individualitzat en què es tenen en compte els interessos del nouvingut perquè participi en activitats voluntàries amb persones grans, gent amb addiccions, en situació de pobresa o joves en situació de risc, també en l'àmbit cultural o mediambiental, entre d'altres. Laura de la Morena és responsable de la Federació Catalana de Voluntariat Social a Tarragona.
Deixar-nos de l'etiqueta aquesta més passiva, no? I més de... Evidentment hem de rebre una ajuda a l'inici i sobretot a les persones que ho necessitin, però que també poden formar una part activa, també poden aportar, i aquest és una mica l'objectiu. És a dir, coordinar-nos amb tots els agents, tant de l'administració com d'entitats, amb la universitat, amb tots els agents que hi treballin per poder establir aquestes coordinacions i a partir d'aquí doncs, començar a treballar amb les persones que estiguin interessades. Ho farem d'una forma doncs, centrada en la persona i creant un itinerari acompanyant en tot moment.
Els únics requisits que es demana als nouvinguts per participar al programa és que siguin majors d'edat, que parlin mínimament català o castellà i que tinguin una mínima estabilitat socioeconòmica. En la mateixa línia, la CUP ha engegat una campanya a diferents municipis per donar visibilitat al racisme institucional. Volen donar visibilitat a la vulneració de drets de les persones migrades. La formació denuncia explotació laboral, segregació escolar, exclusió sanitària i la privació del dret a vot. Entre altres accions, la CUP preveu presentar mocions per fomentar l'empadronament contra els centres d'internament d'estrangers o per la defensa dels drets laborals dels immigrants. Laia Estrada és la portaveu de la formació a l'Ajuntament de Tarragona.
Treballar per una ciutat, per una Tarragona antiracista, passa en primer lloc per garantir que sí, que tinguem una ciutat cohesionada, una ciutat en la qual es velli pel dret a la ciutat de tothom, una ciutat en la que no tinguem uns barris que actuen com si fossin guetos, no? I el que veiem és això, no? Doncs una ciutat profundament fragmentada urbanísticament que comporta també una fragmentació social i que s'agreuja amb el que és les desigualtats econòmiques.
En successos, detingut un home de 32 anys per disparar diversos trets contra una altra persona a Reus. El buscaven des de diumenge a la tarda, quan una baralla, que va començar en un bar entre dos bandes, va acabar amb trets al carrer. Està acusat de temptativa d'homicidi, tinença il·lícita d'armes i amenaces. La investigació continua oberta i no es descarta la detenció de més persones implicades en la baralla. I a Tortosa han detingut dues persones pel robatori amb força a un estanc del Regués, on van accedir trencant un barrot de ferro de la finestra. Es van endur tabac per valor de més de 12.000 euros. Els detinguts tenen 23 i 29 anys. La investigació està oberta encara, no descarten més detencions per delicte de receptació, és a dir, els compradors d'aquest tabac robat. El Codi Penal castiga aquest delicte amb penes de presó que poden arribar als 3 anys. I atenció a aquesta, els Mossos han detingut una dona a Tarragona per prendre l'arma a un agent i intentar disparar-li. El policia portava la pistola amb el mecanisme de seguretat activat i això va fer que la dona no pogués disparar. L'havien enxampat robant material a una papereria. Ha acabat detinguda per atemptat contra l'autoritat. I avui sabem també que la Fiscalia Superior de Catalunya ha decidit arxivar la investigació contra els Mossos per identificar 14 persones que retiraven llaços grocs i altres símbols independentistes a l'agost a Tivissa, Vandellós i Móra la Nova. La Fiscalia considera que aquests fets no mereixen un procés penal, tot i que critica durament l'actuació policial i la política comunicativa del Departament d'Interior en aquesta qüestió. Sí que remet a la Fiscalia de Tarragona la filtració d'unes imatges de material intervingut, un fet, diu, objectivament greu, ja que eren uns mapes que portaven les persones identificades i que van circular per Twitter. arribat a 1:15. L'augment salarial dels professors incrementa el pressupost de la Rovira i Virgili fins als 110 milions d'euros. Augment de sous, també el retorn de sous endarrerits a professors i una millora dels ingressos finalistes i per l'augment de la matrícula. Són les claus d'aquest pressupost. De fet, s'han matriculat al primer curs 3.130 estudiants, és un 10% més que el curs anterior. La demanda com a universitat de primera opció creix un 16% i les matrícules de primer curs un 10%. La rectora de la Universitat Rovira i Virgili és María José Figueras.
Ens sentim molt orgullosos i creiem que aquesta aposta dels nous graus, aquests que us he explicat, que han aportat un 7,7% amb aquest 10,2%. Fixeu-vos que quan comparem amb totes aquestes més petites, la nostra universitat destaca per ser una amb la que els estudiants s'hi han matriculat de forma majoritària en relació a les altres. És una universitat que es considera com una mica la més del prestigi o la més elitista que potser tindríem en l'àmbit català.
La universitat té ara mateix un total de 13.732 estudiants, prop de 800 d'ells estudien al campus Terres de l'Ebre. En plana econòmica, Alcanar s'ha sumat a la protesta d'una trentena de pobles valencians per salvar el sector dels cítrics. Exigeixen una clàusula salvaguarda de l'acord amb el sud d'Àfrica perquè es pugui activar a l'inici de la campanya si hi ha excés d'oferta i la caiguda de preus, que s'obliguin a fer també exportacions en fred per evitar que arribin plagues i malalties i que les mesures mediambientals de producció siguin recíproques amb els països exportadors. La campanya d'enguany es dona per perduda, però es reclamen mesures perquè la situació no es repeteixi l'any vinent. Els preus han caigut en picat, de fins a 30 cèntims per quilo l'any passat, s'ha passat a menys de 10 cèntims d'enguany. Carlos Roig és responsable del sector de cítrics d'Unió de Pagesos.
Tot això és molt gros. Llavors només esperem que a base sigui pressió de tot, a veure si algú d'Europa, i primerament els polítics del territori, se'n donen compte de que això és una malesa. Afecta la gent que cull, afecta els magatzems, afecta els transportistes, afecta a tota la flota. Què fa falta per manejar a nivell espanyol quasi 6 milions de tones de cítrics?
I encara en plan econòmic, els comerciants de la demarcació preveuen una campanya de Nadal millor que la de l'any passat, després de l'impuls que els va donar el Black Friday. Tot i que encara no s'han recuperat nivells de vendes anteriors a la crisi, segons el president de Pimec Comerç a Tarragona, Florenci Nieto, comença una època il·lusionant i amb bones perspectives, ho ha dit a l'Agència Catalana de Notícies.
Molt il·lusionant, amb moltíssimes perspectives. La gent espera sempre. Aquesta dada, per mi, és la més important de l'any, la que més justifica. Diguem, de tot l'any, a l'estiu és l'estiu, però diguem que Nadal és un espai de referència molt curt que va des del Black Friday, des del tret de sortida amb el Black Friday fins a final del mes de gener, és a dir, en 2 mesos estem fent una facturació prou important i de tot l'any. Per tant, per mi és una de les etapes o de les èpoques més importants del comerç de proximitat.
I acabem amb una bona notícia, la llegim avui al diari Més. L'associació Alzheimer de Reus i Baix Camp prepara un projecte que oferirà atenció de proximitat a persones afectades per la malaltia a 21 pobles de la comarca. Obriran punts d'assessorament on una psicòloga i una treballadora social es desplaçaran per oferir aquest assessorament de manera individualitzada sobre els diversos aspectes que acostumen a anar relacionats amb els casos d'Alzheimer. Arribarem a les 12:35, repassant portades de diaris. Llegim al de Tarragona, la meitat de los pueblos de Tarragona sin banco. Al Reus Digital destaquen que el govern vol dur al ple del mes de gener l'aprovació del reglament de participació ciutadana. I al Tarragona Digital destaquen a aquesta hora que la falta d'espai obliga al Joan 23 a doblar un dels box de la UCI. Al Tarragona 21 diuen Ballesteros confia que les mobilitzacions del 21D siguin pacífiques i amb respecte a la convivència. I finalment, en portada al diari Més, la nit de Cap d'Any, les terrasses de Tarragona podran obrir fins les 4. Dotze i 35, un minut i escaig per la publicitat i continuem.
Esta Navidad, en 13, nos guiarán las mejores estrellas del cine.
Si así es como pasa la Navidad, yo no me pierdo el año nuevo.
Billy Elliot, Poli de guardería, solo en Casa 2. Un padre en apuros y la jungla de cristal. 13. Juntos en Navidad.
Para esos padres que se trabajan un menú de 27 platos. Para esos hermanos que ponen Belén, árbol y turrones. Y para esas madres que se preocupan porque todos tengan una sonrisa. Porque este es un mensaje para todos los que mantenéis viva la ilusión. Este año es muy fácil acertar con El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
¿Sí?
Hola, hija. Te llamaba porque he pensado regalaros una alarma para vuestra casa.
¿Y eso?
Pues porque desde que entraron a robar a mi vecina, la del bajo, no estoy tranquila. Así que os voy a regalar una alarma de Securitas Direct, que es la que tengo yo.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Si van estar atents el darrer dia que va venir, que ens va parlar d'una aplicació que era un calendari d'advent, entendran que avui la primera pregunta que li faci sigui la següent. Moisés Castell, bon dia.
Molt bon dia, Mònica.
Com estàs?
Perfecte.
Bé. Està aguantant el calendari d'advent, el real, el de les xocolatines, o ja te l'has acabat?
Bé. Que això deu... Poc has agafat jo. Tindria que comprar dos.
Bueno, és que clar, com que ens vas explicar això de fer la trampa, d'obrir la porteta, sí, i agafar la xocolatina, digo, a veure si aquí ja estàs tu, el dia 25 ja no em quedes.
A ver, ahora ya no puc porque a la dona y es ella lo que le lleva más el seguimiento, porque a mí se me olvida, ¿eh? No.
Ya, y a vos, claro,
tinc controls, tinc més controls exhaustius i no em dona temps ni a reponer lo que podria ser una opció, ¿no?
És veritat, ara, no és mala idea.
Les marques ja treuen els seus propis, per exemple, el Kinder i tal, i aleshores són ja xocolatines més conegudes i d'això no la típica... pues comú que no tens de cap barca, no?
Sí, però... sí. Bueno, doncs no, si te'n queda alguna encara, ja hem fet alguna cosa.
Jo espero veure si d'hora 25 pues, podem pescar alguna.
encara tens marge. Sí. Però bé, ja ens vas anunciar que avui, i avui amb tot el permís del món ja, la cosa també estava una mica nadalenca,
ja està...
veure, però no,
ja
són no són felicitacions. N'has rebut alguna ja?
Sí, alguna sí.
Alguna sí, ja?
Bueno, més que felicitació directa, són els típics memes,
sí. Bueno,
material de grupos, no? que es diu?
Jo no n'he rebut cap encara. No m'ho puc creure.
No?
Suposo que aquest cap de setmana serà el boom, no?
Clar, a partir de la loteria... No escoltes els àudios?
No.
Home,
No, els àudios no els escolto.
A la vegada, suposo que vas escoltar de la Vanessa felicitando Halloween.
Sí. Però no el vaig escoltar jo al meu mòbil. Ho va posar algú quan estàvem en una reunió. Jo el vaig rebre i no l'havia descarregat.
Jo espero la versió nadalenca de Vanessa. Si aún no m'ha llegado, espero que me llegue.
Jo ja et dic, de moment, el meu mòbil és lliure de felicitacions nadalenques. Territori, de moment, neutral. Però suposo que aquest cap de setmana... Part... Jo crec que és una mica... Quan es comencen a posar els números al bombo del sorteig de Nadal, la cosa ja comença.
I ja tens els teus dècims?
Sí, tinc pocs, jo no sóc gaire de loteria. No.
Jo sóc més de tradicions, tinc compartit amb un antic company de feina, amb un amic, tal.
Sí.
Però bé, ara perquè pujo molt vos al Pirineu, com bé saps, pues el tema de sort, pues digo, no,
clar,
vaya a ser, no,
i te n'encarregue la gent, no? Allò, escolta, sí, compra-me... Sí. És que...
Que hi ha una pàgina web, que era un xalor, que és que es pot fer des de casa, però no sé, el tema de...
Però fa més gràcia si tu portes algú.
Sí, putejar algú sempre fa més gràcia, sí.
Jo la veritat és que sóc molt poc de loteria, ho confesso, i compro els de la covardia.
I sí, no? I sí.
El de la covardia de la feina del grup d'amics que dius, home, si li toca a tothom i a mi no, és que em rasgo les vestidures.
M'ha passat aquest Nadal, jo tenia un número que amb un amic que sempre el mateix número. I no sé per què, aquest any, i un any la compro jo, i un any la compra ell, no? I aquest any, es nota que no ens ha tocat mai, perquè sé que puc con esta tradición. I aleshores, aquest any, no sé per què, s'ha liat o què, i m'envia, i sempre que quede constància, fem un correu electrònic.
Això és important.
Y un correo de pues al 50% tal. Y la sales a que time me envía y no era el nuestro número. Y era el seu número favorito. Y claro,
no he comprado el número habitual.
No, sí. El tema es que me lo envía, era una amiga yo del cobardía. Me envía, digo, hombre, eso sí, que era mi socio de antigua empresa, eso sí, pues si es plavo, que como que has fallado, y dice, ah, vale. Y me envía el otro y digo, no sabes qué, vamos a jugar a los dos. No vaya a ser.
Claro.
Que ya me has enseñado este, te diga que no quiero participar.
Es que yo a mí también me ha pasado. Yo he dicho que no.
a compartir-ne un parell, que veuràs com alguna cosa cau. No, no, és que jo sóc, tinc aquesta sort a la vida.
No tenim que mirar...
Però mira, tindré salut, com a mínim, no sí, sé, espero. Mínim. I espero que si li toca algun amic meu, amiga meva, amb la que no comparteixo, que em convidi a sopar, com a mínim.
Com
no?
a mínim.
Però bé,
o de no. fet, o te pots instal·lar l'aplicació que porto i li fas aquesta tasca de comprovar totes les participacions.
Ah, molt
perquè,
bé.
Clar, que no, no és només aquest dècim, o compartit o dècim, o participació, sinó a la carnisseria del poble que per la sí, cistella, que sí. és con la terminació, el tal, tal,
ai,
tal.
Ai, molt bé, això em va molt bé, perquè jo no... Jo això de la loteria em costa molt d'entendre.
A mi, molt de seguir el... I, bueno, i tu tampoc ho pots fer tampoc perquè coincideix amb, entenc, amb programa o...
Clar, jo treballo, el dia de la loteria jo treballo, perquè estem pendents de que no toqui per aquí la cosa. És un dia de feina complicada, és un dia estrany, d'aquests de feina estranya. I a més, però que jo... Saps què faig jo directament? Els que jugo, jo els dono a ma mare... Mira. I ella m'ho comprova, perquè a ella li agrada molt això. Llavors, saps? Jo me'n desentenc. Si sóc milionària, ja m'avisarà.
Ja t'avisarà. Molt bé. Doncs hi ha una aplicació que es diu Miloto. Hi ha moltes, eh? Sí. Per exemple, l'oficial, la de Loterías Apuestas sí, de l'Estado, però és bastant senzilleta. Penso que alguna vegada potser
en parlarem. Jo crec que l'any passat em van parlar d'aquesta, perquè em sona sí. que gràcies als teus coneixements jo ho vaig trametre això a la meva mare.
Molt bé, eh? Va comprovar. Sí. Doncs ara hi ha una molt més fàcil, que és Miloto, que té lector de QRs i còdic de barres.
Ah.
I aleshores, el teu bol... de Nadal, per descomptat, sí. però també...
Si tenen codi de barres.
Així és. I aleshores pot, pot comprovar de qualsevol, no? De euromillones, etcètera. I està molt bé, perquè ja no tens que teclejar aquests números, o se m'ha equivocat en un número...
O sigui, només enfocant el codi de barres ja te'l llegeix, sense...
Ja
no, a l'aplicació directament, no cal res extra ni un mòbil supersònic, no?
No, qualsevol... amb càmera.
Amb càmera. Moisés,
un cas, eh?
No sóc tan antiga, ja m'ho suposo.
No he vist aquesta foto que
quina
circula de...
Quina imatge tens de mi, de veritat?
No he vist aquesta foto que circula que hi ha un home amb el mòbil a la paret i diu, què fa? I és que hi ha és una botiga que pone, recargue su mòbil aquí. I és el mòbil...
No l'he vist.
Clar, amb el tema del contactless i tot això, pues ara pues, pot ser que te pues, poder...
No, vale. Mòbil amb càmera, eh? Gràcies a aquest apunt que ens ha fet el Moisés, com es nota que ets l'expert en tecnologia del programa. Miloto, m'he de baixar.
Miloto.
Bé, jo, la meva mare, que és la que algú mire. Llavors, llegeix el codi de barres de qualsevol dècim de Loteria Nacional tal, i de les participacions, que això sempre és un mal de cap, perquè és la cosa que està a la pedrea, al no sé què, la participació, que jugues sí, un euro per cada quatre.
T'ha sobrat el premi i t'ha tocat o no t'ha tocat, ja està. No, no
això,
la justificació.
Vale. No, em facilites molt la vida, perquè jo això no ho entes mai. Molt bé. Miloto, alguna més?
Sí, una altra sí, més, que aquesta és l'estrella. Jo penso que aquesta és l'estrella d'aquest Nadal, que bueno, a mi m'ha agradat molt.
Vinga.
Com feies, per curiositat, entenc que ja no, però com feies de petita el tema dels regals de Reixos, de
la carta, vols dir?
No la carta, sinó la recibida. Te levantaves per la mañana i ja estaven ahí sin más? O...
No, a casa meva era una mica especial. Jo us explico, però tenim temps, no? Us explico, no sé si a algú li importarà un rave això, però jo us explico. A casa meva som forners. Llavors, el dia de Reis es treballava. Per tant, clar...
El tortell.
Clar, jo al despertar al matí, a casa no hi havia ni el tato, no hi havia ningú perquè estaven treballant. Llavors, màgicament, a casa meva arribaven després de la cavalcada, o sigui, el dia 5 al vespre.
Ja per el vespre. Hi ha molta gent que és del vespre.
Jo m'ho creia i no ho qüestionava, eh? Vull dir, jo no tenia... A mi em deien, passen primer per casa teva, i em semblava fantàstic. Llavors, així era, clar, la manera que podies obrir els regals amb la família, perquè si no, el dia següent clar, estaven fent tortells.
I de fet, te deixaven soleta per jugar amb aquests
fins que vaig tenir d'edat de baix ajudar, que llavors ja va acabar
que,
la màgia.
Que el regal era un delantal...
Però si a casa meva arriben el 5 a la nit...
Ah, mira, pues mira, sí. Estan molt bé. De fet, a pobles, a Pol Callari i més, els porten, o sigui, els
sí,
pares...
Sí, a casa.
I estan molt bé, la veritat que m'agrada molt. Doncs jo, el dia de Reixos era simplement a... Te llevaves i ja estàs, amb aquesta il·lusió que no podia...
Sí, ai, és fantàstic, això, eh?
Però el dia de Nadal sempre ho visc amb els meus cosins Castell, i som, un pare són 8 germans, o sigui, hi ha molts primos. Això sí, era, també fèiem el cagatió, sí. Però no hi ha el... Que això és bastant... suposo que tothom...
Home, ja, el cagatió és un clàssic.
I el Santa Claus, el Pare Noel, l'anàvem a buscar.
Ah.
Sortíem fora, la parcera amb un avi, al bosc, i clar, i escoltàvem la campana, clon, clon, clon,
ah,
clon,
sí.
Ho, ho, clon, clon, i el teníem que anar a buscar, el rebíem, el portàvem cap a la parcera, li donàvem un got de llet o una copeta...
Que maco!
Tal, i aquesta activitat està molt bé. Pues, doncs aquesta aplicació ve en aquesta línia. És una aplicació que es diu Santap, sí. S-A-N-T-A-P-P, de Santa PP.
Ben trobat, aquí també es van treballar. Sí.
I bé, consisteix en això, és un recurs per les famílies per com fer aquesta activitat de rebre regals. De fet, aquesta Santap, hi ha una opció que comenta eres más de Reyes Magos i ara ficarem en prova de Reyes Magos, sí. No, que és més
sí, d'aquí. Sí, jo sí, jo sóc molt de Reyes.
És més d'aquí. Sí. I aleshores, com funciona aquesta app? Doncs bé, aquesta app et pregunta... Mira, ja té ja una cançó així...
A veure...
Molt nadalenca.
Misteri nadalenc.
I tot això. Això està més pensat per a els que fan el dia 5, sí. Més que el dia 6. Com funciona? Doncs aquesta aplicació et pregunta ¿quants fills tens? O ¿cuántos niños van a disfrutar de la experiencia? Doncs el hijo no. 1, 2, 3, 10. Vale, sí. Ficarem un. ¿Cómo se llama? En aquest cas ficarem Mònica, va.
Vinga, va, va. Vinga. Ah, ja em deixo. Que acaba amb regal, això?
No ho sabe, no ho sé. I després, la següent pregunta és ¿cuánto tiempo necesitas? Bé, de fet, hem ficat només un nen, nena en aquest cas, aleshores Mònica, però podríem ficar pues, tants noms com
nens o nenes, no?
Nens o nenes. Mm-hmm. Després, la següent pregunta és ¿cuánto tiempo necesitas para ir a buscar a los niños? Clar, l'aplicació començarà a funcionar sola. Explico en aquest punt en què consisteix.
A veure...
Tu deixes en una habitació tancada el mòbil enfocant cap a aquesta porta, darrere de la porta, cap a aquesta porta que està tancada.
Sí.
Què fa l'aplicació? Quan acaba aquest temps, comença una locució. Ah. És com si entres per la finestra, los Reyes Magos, sí. Prom, prom, que lo tiran, tal, tal. Què passa? Encén la linterna del mòbil. Sí. És com si encenguessin la llum.
La llum de l'habitació.
La llum de l'habitació. I aleshores escucha pum, pum, Baltasar, cuidado, tal. Ara escoltarem, escoltarem.
Que bo.
I, clar, i diu per locució... el nom d'aquest nen o nena que hem especificat. Bueno,
ho posem.
Sí.
A veure.
Bé, tindrem que comptar... El tiempo mínimo és d'un minut.
Ah, bueno, hem de parlar durant un minut. Clar, això,
bé,
hi ha
algunes característiques...
Hem de posar el mòbil en volum alt o connectat a un altaveu o alguna cosa, no?
Important, en mode avió.
Mode avió?
Mode avió, perquè així, pues, imprevistos, no? Pues que
no truque ningú.
Clar, imagina que tienes, pues, yo qué sé, la...
Carrefour, que te traemos
sí,
la compra.
O la canción de Despacito, pues, de... mira, mamá, el mismo tono que tú tiene, Baltasar. Pues, bueno, pues, sí, la inocencia, la santa inocencia
Luis,
de los
Luis
niños.
Luis Fonsi, es un rey mago. Vale.
I aleshores, una altra característica que és bastant interessant, que és en el moment que se mueva el mòbil, intentarà no mover l'hora, se para todo. Tu imagina't que el niño entra i entonces con la misma puerta tira el mòbil, no?
Vale.
Pues està molt bé perquè deixarà de poder...
A veure.
Bé, estem a 10 segons.
9, 8, 7, 6, 5...
Bueno, he redondeado, estábamos en 13, perdón. Pero ahora sí, 8, 7, 6...
És emoció, estic emocionada com si vinguessin els Reis de veritat. A veure...
todos. Bueno, pues ya está. ¡Vamos, Rudolf!
És boníssim. I a tot això s'estava encenent la llum del mòbil.
I parpadejant, que és com si passa algú per davant de la llum.
Exacte. Ostres.
Has vist que m'he equivocat?
Has posat a Santa Claus, sí. No passa res.
Bueno, anem parlant si dóna temps, perquè és un minut, si vols...
Vinga, posem els Reis també. I sí, veiem com...
Doncs ja has vist que... A mi em va sobtar que...
No, està molt ben pensat això, eh? Hem de deixar doncs, això, el mòbil a l'habitació. I clar, jo m'imagino el nen o nena en aquest cas a la porta, no? I allò que dius, quina por, no obro, no goso, no obri porta, perquè això, jo crec que sorolls n'hem fet tots, no?
Sí.
Allò de, mira, que hi ha soroll al menjador, no? I de cop...
Doncs, clar, i per això deia que per la nit més que per el matí no té gaire sentit.
Sí, clar, és que això, si ens passa... Sí, si a casa, pel que sigui, com en el meu cas, s'ha de fer el dia 5.
Clar, jo és que estic imaginant aquest Nadal, veient els meus nebots...
Sant Santap, eh? Apunti.
Santap, Santap. Vinga, gratuïta, disponible tant per a iOS com per a
Android. Gratuïta, important.
I, de fet, el funcionament ho explica molt clar. M'ha agradat molt perquè no hi perdida, no és cap aplicació d'enrevesada. De fet, hi ha un vídeo explicatiu i amb captures de pantalla, o sigui, és molt fàcil. Uh-huh. I, només, pues, tenim que tenir cura, pues, en aquestes cosetes. Pues, la col·locació del mòbil enfocant la puerta para que sea por debajo de la puerta la luz.
Vale.
Que no caiga, sobre todo, porque en el momento que se mueva, se paró la locución. Y claro, pues... Ahí se van a pensar encima, se van a poner a llorar y decir, ¡ha pasado algo! ¡Ha pasado! Bueno, pues tres, dos...
Venga. Molt bé, eh? M'agrada molt aquesta.
Has vist que no especifica el nom en aquesta vegada, que això siguiente, aleshores ho fa genèric.
Bueno, està bé.
M'ha preguntat si era niño o niña, almenys. Aleshores, pues, por eso he dicho este niño.
Este
ya,
niño.
Ya té recurso, no? De...
Sí, sí, sí. Bueno, no, està molt bé, està molt bé. Jo crec que vam dir, al final, el Nadal és imaginació,
és il·lusió.
Mai és il·lusió, i sobretot pels més petits de casa.
De fet, ja quan comences a quedar... Ja quan te toca ja estar a l'altre lado de comprar los regalos, d'organitzar, pues perd una mica aquesta
màgia. Jo crec que tots hem de tenir una mica aquest esperit, també, no?
Sí.
Doncs vinga, va, molt bé. M'ha agradat molt aquestes d'avui. I, escolta, ja t'he de felicitar el Nadal. Em sembla una mica estrany,
sí.
Ja, perquè ja no ens veiem fins, probablement, a 2019.
Sí, la típica broma esta ja, que és casi no vamos hasta el año que viene.
Doncs ja la podem fer, ja la podem fer oficialment. Doncs, Moisés Castell, moltíssimes gràcies per haver vingut aquest 2018 també per aquí. Que tinguis molt bon Nadal, que tu mereixes, que sigui molt especial, i ens veiem l'any vinent.
Un plaer, com sempre, Mònica, igualment.
Fin de año en Restaurante El Álamo. Celebra esta noche tan especial en salas privadas con fabuloso menú. Aperitivo, primer y segundo plato, postres, bebida, turrones, licores y cava toda la noche. Bolsa cotillón, coca con chocolate y la gran orquesta selvatana. Precio 110 euros. Si no quiere moverse de casa, Catering El Álamo. Consulta nuestros menús o platos para llevar. Restaurante El Álamo les desea un próspero año 2019. Reservas en el 977-84-6240. Carretera de Montblanc en Alcover.
Detectat algú que encara paga molt per la seva assegurança?
Si haguessis buscat bé, sabries que només EasyCars Assegurances t'ofereix les millors cobertures al millor preu. Encara ets a temps. EasyCars Assegurances. No necessites pagar molt per tenir-ho tot. 977 60 55 38.
Herrera en Cope.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
La primera parada de l'agenda la fem avui a Tarragona, la biblioteca pública, a les 6 de la tarda. Avui teniu un taller de Nadal, l'Auca, el taller i el tió de Nadal, amb el Josep Oriol. Les places són limitades, cal inscripció prèvia a la sala infantil. Està obert a tots els públics. També a Tarragona, a la Biblioteca de Torreforta, a 6:15 de la tarda, avui, taller de mots, somriures i embolics. Haureu de descobrir les respostes del conte El ladrón de palabras. És una activitat gratuïta, però cal també inscripció prèvia. A Reus, a 6:45 de la tarda, al Teatre Bartrina, amb entrada gratuïta, teniu el Trencanous de les Escoles de Reus. Hi participaran els alumnes de les escoles Joan Rebull, Pompeu Fabra i de l'Escola de Dansa del Centre de Lectura. A Constantí, a 4:00 de la tarda, a l'Escola d'Adults, taller de cuina de Nadal, amb el cuiner Dani Jordana. A Mont-roig del Camp, a 7:00 de la tarda, la Biblioteca Miramar s'ha preparat el recital poètic de Nadal, amb el Club de Lectura de Mont-roig i Miami Platja, obert a tothom que avui vulgui recitar.
I aquests dies al Pinar del Perruquet de la Pineda podeu visitar de 10 del matí a 9 del vespre el pessebre monumental en què han participat diversos escultors d'arreu del món. Un pessebre original per la seva monumentalitat i per la manera diferent de tractar el Nadal. I ens avancem ja a un acte per demà a Reus, a la plaça Evarist Fàbregas, a partir de les 10 del matí durant tot el dia, recollida de joguines per la Creu Roja.
Restaurant Masia Crusells, la millor elecció si el que vol és gaudir d'un bon àpat en un entorn tradicional. Per les seves celebracions en aquests dies tan entranyables, a Masia Crusells disposem d'una àmplia carta de menús elaborats especialment per sopar i dinars d'empresa. Vingui, l'informarem sense compromís. També pot trucar al telèfon 977 75 40 60. 977 75 40 60. Restaurant Masia Crusells, autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1. Restaurant Masia Crusells els desitja bones festes.
Es que tenemos a la otra banda del teléfono a Luis del Olmo. Luis, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, amigos? Cuando tengáis tiempo, nos acercaremos hasta vuestro estudio. Os voy a pasar la voz de un amigo. Ajá. No sé si lo conocéis, pero tiene algo que ver con la historia de la radio en España.
Vamos
Iñaki
a ver.
Gabilondo, que está a
punto. Os
envío un saludo, queridos amigos de Tarragona. Hola, buen día.
Hola, buen día, Iñaki Gabilondo. Bueno, yo este programa no lo sobrevivo. O sea, estoy aquí emocionada. Es un honor, Iñaki Gabilondo. Perquè la ràdio és màgia, a Cope Tarragona de vegades passen coses com aquesta. I qui regarda tu ta calvi le paupière i es comprendi
tout va très bas, regarde-moi toujours comme ça. Y a des soirs pleins d'amour et pas fait pour dormir.
Arribarem a la una amb la veu, amb la música de Edith Piaf, perquè tal dia com avui, de 1915, naixia a París.
Regarde, je suis tout ensoleillé. T'as des façons à toi d'éclairer nos veillées, oh, qui me laisse émerveiller. Regarde-moi toujours comme ça, j'en suis malade à cœur qui bat.
Amb música arribem a la una. Ara es queden amb les notícies, però queden encara moltíssimes històries i moltes veus per escoltar aquí, des d'ara i fins les dues al migdia COPE. D'entrada, agafem la Nacional 240 per connectar amb COPE Lleida. Ens farem propostes per aquests propers dies amb el Ricard Álvarez. I a partir de 2:15, molt atents avui a l'esport i al convidat que ens porta el Jordi Cervera. De veritat, que no s'imaginen qui és el convidat d'avui. No s'ho perdin.
Regarde-moi toujours comme ça, aussi longtemps que tu le pourras, et tant que notre amour vivra, regarde-moi toujours.
Es la una, mediodía en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Rey, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Tras confesar Bernardo Montoya el asesinato de Laura Luelmo, la Guardia Civil continúa registrando y comprobando sobre el terreno algunos detalles de la investigación. El asesino confeso ya ha salido de las dependencias de la comandancia de la Guardia Civil en Huelva. El jefe de interior de COPE, Juan Fernando Baño, ¿qué más sabemos hasta ahora?
Pues efectivamente, como tú decías, la Guardia Civil vuelve a lugares que ya registró ayer, como la casa de Bernardo en Campillo y otros puntos de la investigación. Los agentes acaban de sacar de la comandancia de Huelva al detenido. Podría dirigirse a alguno de estos puntos. Intentan reconstruir los movimientos que él describe en su declaración y que no terminan de encajar en la lógica de los hechos que manejan los investigadores. Se busca el lugar en el que la chica pudo estar retenida. El criminal lo niega. Asegura que ella quedó malherida sola por el monte después de que él le golpeara la cabeza contra el maletero de su coche, le atara las manos ya inconsciente y la metiera en el vehículo. Es el relato que confirma la COPE fuentes jurídicas al tanto de esa declaración. Laura habría muerto días después, como indica la autopsia, pero ya sin su presencia. Bernardo declaró ayer durante más de 5 horas en el cuartel de la Guardia Civil de Valverde del Camino con asistencia letrada, según cuentan estas mismas fuentes a COPE. Antes había contado ya parte de su relato a los agentes. Asegura que intentó agredirla sexualmente, pero no pudo porque estaba inconsciente. El detenido, con antecedentes y conocedor de las consecuencias penales de sus palabras, hace un relato que le eximiría de asesinato, violación y rapto, algo que no creen los investigadores.
Ya conocemos más detalles de la reunión que, como te estamos contando, va a tener lugar mañana por la tarde en Barcelona entre el presidente del Gobierno y el presidente de la Generalitat. Encuentro Sánchez Torra a las 6 de la tarde, que se va a celebrar en paralelo a la que van a mantener otros miembros del Ejecutivo con consejeros del Gobierno catalán, Ricardo Rodríguez.
En efecto, Marta, la fórmula de doble reuniones, Pedro Sánchez y Torra por un lado, ministros y consejeros por otro, ha sido la que el Gobierno ha encajado como cesión de término medio ante la pretensión de máximos de la Generalidad de una cumbre entre dos estados. Este esquema estuvo lejos de ser seguido cuando el Consejo de Ministros se desplazó hasta Sevilla, pero Carmen Calvo ha negado cualquier agravio territorial.
No hay ningún agravio comparativo. Somos cargos públicos que aprovechamos también las posibilidades. Forma parte de la normalidad con la que este país tiene que intentar resolver situaciones que son muy complicadas.
La confusión persiste sobre quiénes se reunirán finalmente. Los ministros estarán encabezados por la vicepresidenta y participará la responsable de política territorial, Meritxell Batet, pero también se baraja la participación de la titular de Justicia, Dolores Delgado. Por cierto, que la presión es aún mayor ante la votación mañana también de la nueva senda de déficit en el Congreso que los independentistas parecen inclinados a apoyar.
¿Y qué más cosas contamos, Antonio Raiz?
Pues pendientes del dispositivo de seguridad en torno a este Consejo de Ministros extraordinario en Barcelona. La cadena COPE ha podido saber que el Ministerio del Interior enviará a Cataluña 750 policías antidisturbios de refuerzo. Estas cifras son superiores a las previstas en un primer momento. Atentos a este dato que ha publicado hoy el Instituto Nacional de Estadística. Las muertes por suicidio han aumentado en España un 3,1%. Durante 2017, 3.679 personas se quitaron la vida de forma voluntaria. Este dato está muy por encima de las muertes en accidente de tráfico, que durante el año pasado fueron 1.943. Y en China, la ciudad de Huangshi quiere ampliar su política de hijo único también a las mascotas. Las autoridades de esta ciudad, situada en el centro de China, va a restringir la posesión de mascotas a un perro por familia.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En los deportes, el corrochano, el Barcelona negocia la incorporación del valencianista Murillo.
Es noticia de última hora de los compañeros de la redacción de informativos de COPE Valencia y de COPE Barcelona. El defensa central Jason Murillo no se ha entrenado esta mañana con el conjunto valencianista porque está cerrando su cesión al Barcelona. Seguiremos informando sobre esta operación. Semifinales del Mundial de Clubes, Casima Real Madrid, es a las 5:30 de la tarde. Vámonos hasta Abu Dhabi. Enviado especial Miguel Ángel Díaz, noticias del equipo de Solari.
No trasciende todavía el 11 por el que va a apostar el argentino. Será un 11 muy parecido al 11 de Gala, con Marcos Llorente en el centro del campo. Posiblemente tenga Casemiro a lo largo del encuentro un minuto. La gran duda es quién cerrará la alineación, con Benzema y Lucas Vázquez arriba, sí, Asensio o Gareth Bale. Ha llegado el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, esta mañana. No se va a llenar el estadio. Caben 43.000. Habrá en torno a 26.000 aficionados presenciando la semifinal. Recordemos que al final el Real Madrid inscribió a Vallejo y no a Mariano en la lista definitiva.
La final es el sábado está esperando en esa final el conjunto, el campeón de la liga local, el Al-Ain, después de la victoria ayer frente al River Plate. Lo contamos en el tiempo de juego a partir de las 5 de la tarde.
Gracias, Corrochano. José Luis, están buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? Buenas tardes.
En el espejo nos vais a contar cómo esta Navidad el Papa quiere hacer llegar un gesto de paternidad especial a la iglesia en Irak, que tanto ha sufrido estos años.
Pues sí, para eso piensa enviar al cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, a presidir varias de las celebraciones fundamentales en las ciudades de Bagdad, Erbil y Caracos. El día 24 concelebrará la misa de la Vigilia de Navidad con el patriarca caldeo Luis Saco y visitará la iglesia siriocatólica de Nuestra Señora de la Salvación, donde en 2010 decenas de fieles y dos sacerdotes fueron asesinados por un comando terrorista. El día 26 se trasladará a Erbil, la capital del Kurdistán iraquí, que ha sido centro del exilio de los cristianos del norte de Irak durante la invasión del Daesh. Y desde allí se dirigirá a Caracos, una de las ciudades mártires de la llanura del Nínive, cuya reconstrucción ha comenzado. Allí va a celebrar la misa junto al patriarca sirio católico antes de regresar a Roma. Bueno, pues todo este periplo lo contamos dentro de un ratito en el espejo.
Gracias, José Luis. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
Sis minuts per sobre de la una. Què fem els dimecres a aquesta hora? Doncs obrir aquest canal de comunicació que tenim directe amb COPE Lleida, que és tan nacional, 240, i diem Ricard Álvarez, bon dia.
Bon dia, Mònica Carrasco.
Com estàs? Com esteu per Lleida?
Bé, ben fresquets, per tant estem ben congelats, o sigui, ben congelats, ben conservats, vaja.
Us conserveu bé, sí.
Sí, sí. Home, dic jo que deu d'ajudar.
Home, això diuen, eh? Que el fred va bé, noi.
Pots dir?
Tu estàs estupendo. O sigui, no sé si és el fred o què és, però...
Serà per això.
Serà això.
Escolta, que tenim propostes,
Tenim propostes. Jo no sé si t'has posat molt nadalenc amb la proposta d'avui.
Jo?
Sí.
Amb la meva?
Avança, sí o no?
No gaire.
Mira, jo no tampoc.
La meva no és massa nadalenca, és maca, però no és de Nadal.
La meva tampoc. Hem de dir que la setmana vinent no tenim programa, perquè cau també, no? És Sant Esteve, i no tindrem programa. Jo m'he volgut avançar una mica ja a un acte que es fa el dia 27, que és molt important aquí a Reus, però amb aquesta excusa us explico més coses que podeu fer ja aquest cap de setmana.
Molt bé, aquí. Molt bé. O sigui que... Jo us portaré una proposta que ens arriba des de Tàrrega i és té a veure amb un centenari, té a veure amb un museu, té a veure amb una fàbrica, té a veure amb les arrels agràries de tota la zona de Lleida i també de la zona de Tarragona, i té a veure amb visites guiades per escoltar tota aquesta història magnífica que ajunta tot això que t'he avançat i que no t'he dit res, perquè et deixo amb el cuquet perquè escoltis després la història.
Clar, em diràs allò de no t'ho dic ara, t'ho dic després de la publicitat.
Sí.
Va, doncs mira, el que farem ara és primer fem parada a Reus, després Vinga. Publicitat i m'ho expliques. Vinga.
Anem cap a Reus.
Ens agrada molt donar-vos excuses perquè visiteu les comarques de Tarragona i una excusa que us vull donar avui no és precisament nadalenca, però també la lligarem amb les activitats de Nadal. Mireu, el proper dia 27 de desembre celebra una jornada molt especial a Reus, al pavelló dels distingits de l'Institut Pere Mata. És una joia del modernisme que potser molts no coneixen, sobretot avui que ens escolten des de les Terres de Lleida. I el dia 27 hi tenen jornada de portes obertes per commemorar el naixement i la mort de l'arquitecte Lluís Domènech i Muntaner. Parlem d'això i de molt més amb la directora de l'agència Reus Promoció, és la Marta Villalta. Marta, bon dia i gràcies.
Molt bon dia i gràcies a vosaltres per fer-vos ressò d'aquest dia tan especial per nosaltres.
Un plaer. La veritat és que ja és una mica tradició. N'hem parlat altres vegades, no?, del gran valor modernista que trobem a Reus, però jo crec que el pavelló dels distingits, fins i tot a les comarques de Tarragona, et diria, Marta, però sobretot fora de Reus i de Tarragona, és força desconegut encara, no?
Doncs sí, però bé, hem de tenir en compte que la construcció de l'Institut Pere Mata justament va iniciar la brillant etapa modernista de la nostra ciutat i, de fet, va marcar aquest estil arquitectònic que posteriorment es va anar desenvolupant a Reus. I per Lluís Domènech i Muntaner va significar un abans i un després i també el preludi de l'Hospital de Sant Pau que podem trobar a Barcelona. Per tant, és una visita imprescindible a la ciutat de Reus i per totes aquelles persones doncs, que vulguin conèixer doncs, el modernisme modernisme i aquesta obra arquitectònica de tan gran valor, i que a més hi ha molt de relat darrere d'aquesta visita, del per què es va construir, de totes les característiques històriques de la construcció del pavelló dels distingits del Pere Mata.
Exacte. Això és el proper dia 27 de desembre, portes obertes per fer aquesta festa, aquesta commemoració. No sé, sempre es pot visitar lliurement el Pere Mata, és a dir, amb l'audioguia, no? Però no sé si heu preparat alguna cosa especial per aquell dia.
No, bàsicament el que hem preparat és la visita audioguiada, és a dir, amb aquesta audioguia al matí i a la tarda, des de les 11 fins les 2, i a la tarda des de les 4 fins les 6, amb entrada lliure, i aquesta seria una mica la proposta de commemoració d'aquest dia, de commemoració sobretot de la mort de Lluís Domènech i Montaner, que va ser aquest 27 de desembre.
Exacte, del 23. Com deia, jo crec que és una... els donem una excusa, perquè potser el Pere Mata, com dèiem, de vegades és desconegut, no?, per la gent de fora. És una mica l'excusa per dir-los que, a banda de les portes obertes del dia 27, el Pere Mata es pot visitar habitualment, i enguany, a més, amb aquest l'obra de l'arquitecte ha pres, jo crec, a Reus una especial rellevància amb la Casa Navàs, no?, que s'ha obert encara més al públic, i que ha estat, jo crec, un dels èxits de la temporada, Marta.
Doncs sí, ara podem tenir aquesta oferta d'ampliació d'horaris i també horaris especials per l'època de Nadal, per la campanya de Nadal, i evidentment doncs també convidem a qui ens estigui escoltant a que pugui gaudir d'aquesta visita, d'aquesta gran obra de Lluís Domènech i Montaner a la Casa Navàs, ubicada a la plaça Mercadal, i per tant seria fer aquest tàndem d'aquestes dues visites a l'interior de dos espais patrimonials molt importants de la ciutat, però també doncs recomanem poder fer la ruta del modernisme, és a dir, a Reus doncs hi ha un patrimoni modernista molt, molt important, hi ha moltíssimes cases catalogades, una setantena de cases catalogades, i també justament tenim una oferta d'una ruta modernista aquest mateix dissabte, a 11:45, la fem cada dissabte, i el que et permet, aquesta és una activitat doncs guiada, dinamitzada per un equip de persones doncs que fan una dinamització de la ruta, no es visiten interiors, però sí que es fa tota una visita als exteriors i es fa un passeig per la ciutat que t'aporta la informació bàsica i inicial per conèixer el modernisme de la ciutat de Reus, i també el moment històric, el moment clau en el que es va anar construint tot aquest patrimoni de la ciutat.
Uh-huh. Aquesta ruta del modernisme, aquest dissabte 22 de desembre teniu oportunitat de fer-la, 11:45, suposo, Marta, que evidentment cal inscriure's abans, no?
Sí, correcte, us podeu inscriure doncs a la pàgina de mirant reuspromoció.cat o bé trucant al 977-010-667.
Uh-huh. Si només poden venir un dia, també els aviso que volen coincidir amb el dia de portes obertes al pavelló dels distingits, dona temps perfectament a fer les dues coses. A pavelló dels distingits no cal reservar, donem informació de servei, no cal reservar horari, però a la Casa Navàs sí, per aquells que ho vulguin veure.
Correcte, sí, les places són més limitades, també doncs és una visita doncs en un interior més petit, i per tant caldria doncs fer reserva d'aquesta plaça.
Uh-huh. Hi ha més activitats encara, ens volíem centrar en aquest pavelló dels distingits, però és que hi ha moltes coses. Per cert, a www.reusturisme.cat tenen tota l'agenda, perquè aquest cap de setmana, a banda d'aquesta ruta del modernisme que ens deies, també hi ha la del Vermut, amb una visita guiada a Vermuts Miró. No sé si també les rutes habituals s'adapten una mica a les festes de Nadal, Marta.
Bueno, també el que fem és aprofitar l'època de la campanya de Nadal, que per Reus és molt important. Ja sabeu que doncs tenim una oferta comercial molt, molt important, i aprofitem el Nadal per encara posar més en valor el patrimoni que tenim, i també el Gaudí Centre. No ens podem oblidar d'aquest museu de tres plantes dedicat a la vida i obra de Gaudí, i justament hi realitzarem una activitat que és el Nadal més modernista, que és un servei de ludoteca amb tallers infantils on els infants podran realitzar manualitats, amb la idea també de donar un servei a les famílies perquè doncs mentre puguin fer les seves compres nadalenques puguin doncs els seus fills estar fent activitats al Gaudí Centre.
Ah, mira, això sí, està molt bé.
Durant els dies que ara doncs els nens ja estan en vacances escolars, doncs ja és el segon any que tenim aquesta iniciativa, justament per vincular la campanya comercial amb el patrimoni de la ciutat. Per tant, també us animem a que pugueu doncs gaudir, els vostres infants, que puguin gaudir d'aquesta activitat modernista al Gaudí Centre.
Això...
I,
No, jo, com sempre dic, donem informació de servei per això, pares i mares, avis, tiets que ens estiguin escoltant ara. Com ho hem de fer si volem que els petits de casa participin en aquesta activitat? Ens hem d'apuntar, suposo, no? També?
Sí, també us heu d'apuntar trucant al 977-010-670 o enviant un correu a infoturisme@reus.cat. Podreu consultar més els horaris en detall, però bàsicament són els dies, diguéssim, laborables, però que són de vacances escolars. Durant la setmana vinent, del 27 al 29 de desembre, i la setmana del 2 al 5 de gener, en diferents horaris. Són activitats que duren una hora i mitja, matí o tarda, i doncs donen aquest temps suficient perquè la família, els pares, no, puguin anar a fer aquestes compres mentre els seus fills gaudeixen d'aquesta activitat amb manualitats modernistes.
Això és molt interessant, eh? I a més ens val per la gent d'aquí, evidentment, i la gent que vingui de fora també, eh? Vull dir que és important aquesta informació. Alguna cosa més que ens destacaries d'aquests propers dies? Perquè la setmana vinent, com que no tenim programa, Marta, ens volem avançar una mica i donar idees als oients. Alguna activitat que tu destacaries especialment d'aquest Nadal a Reus?
Doncs sí, bàsicament, a banda, diguéssim, de que està a punt de finalitzar el mercat de Nadal, que es fa fins al dia 23 a la plaça Mercadal, on podreu trobar tot d'objectes nadalencs per decorar doncs, les vostres cases, poder fer el pessebre, tenir el tió. És un mercadet doncs, que està obert tot el dia a la plaça Mercadal. També totes les activitats doncs, d'espectacles itinerants que podreu gaudir doncs, tant aquest dissabte 22 amb un espectacle doncs, de quatre personatges fantàstics que es diuen Ses Altíssimes, que dinamitzaran doncs, els carrers de la ciutat, i també doncs, els retaules vivents que properament ja també començaran al voltant de la Prioral de Sant Pere. Tenim un programa molt ampli durant sí. tota la campanya de Nadal, també podeu consultar-lo a la nostra pàgina web, i procurem que cada dia hi passin coses a Reus, a banda de que ja hi passen coses perquè tenim tota aquesta oferta comercial a cel obert, diguéssim, també recordar doncs, que l'accessibilitat a la ciutat és molt, molt fàcil, que podeu aparcar per 4 euros al dia i que evidentment esteu totalment convidats a poder passar aquests dies previs a Nadal a la nostra ciutat.
La veritat és que si val molt la pena, és una excusa per escapar-se, els que venen també de fora de Reus, aquests dies que, com deia, molta gent aprofita per agafar-se festa coincidint amb l'aturada de les escoles, doncs mira, és una bona manera de passar un dia. Acabo ja i torno on hem començat, aquest pavelló dels distingits de l'Institut Pere Mata, el recordo, el dia 27 de desembre, jornada de portes obertes. Suposo que te'l coneixes bé, Marta, el pavelló dels distingits. No sé si hi ha algun racó que recomanis especialment fixar-s'hi quan el visitem.
El conec bé i a més i procurem doncs, realitzar diferents tipus d'esdeveniments. A més, s'hi realitzen esdeveniments culturals i sí. específicament un espai que m'agrada molt és la cuina i el relat que hi ha darrere de la cuina, que això s'explica doncs, en l'audioguia. Deixo una mica el misteri doncs, per animar i per convidar les persones que ens escolten a que vinguin a fer la visita al pavelló dels distingits del Pere Mata i puguin gaudir de tot aquest relat que hi ha darrere d'aquesta visita.
Doncs bé, sí, tens tota la raó. Fixin-s'hi especialment i a més jo crec que el pavelló dels distingits és un espai per fer una visita sense cap tipus de pressa, que en això l'audioguia ens ajuda molt, no? A saborir una mica cada estança i estar-s'hi una estona.
Correcte.
Doncs la Marta Villalta és la directora de l'agència Reus Promoció. Mil gràcies per haver-nos atès. Escolta, Marta, i bones festes.
Igualment, gràcies per la difusió bé. I bones festes.
Este miércoles desde las 5.
Manolo, muy buena. Hola, muy buenas.
Más tardes, fútbol tardes, en tiempo de juego.
Buenas tardes a todos los oyentes del tiempo de juego.
El Real Madrid despide el año en Abu Dhabi buscando revalidar su título en el Mundial de Clubes.
¡Míralo!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la radio deportiva española está en COPE. Y recuerda, la información y el mejor entretenimiento también continúa en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
¿Eres un buen conductor? ¿Quieres un 40% de descuento en tu seguro? Descárgate VertiDriver, una innovadora app que monitoriza tu conducción. Demuéstranos lo bien que conduces y consigue un 40% de descuento en tu seguro de coche. Descárgate la app que premia a los buenos conductores disponible para iOS y Android. O entra en verti.es.
Esta Navidad no se arriesgue. Confíe en Fariña, una bodega, tres generaciones, 75 años de pasión por el vino. Disfrute de una selección exclusiva de una botella de Gran Colegiata Reserva Campus 2014, una botella de Gran Colegiata Crianza Roble Francés 2014 y una botella de Gran Colegiata Lágrima 2016. Llévese también un surtido de ibéricos compuesto por una pieza de chorizo y otra de salchichón ibérico de bellota de medio kilo cada una, más dos cuñas de queso manchego artesano de Villadiego. Todo ello por solo 50 euros. IVA y gastos de envío incluidos. Regale calidad a sus invitados estas Navidades. Haga su pedido llamando al 91-633-8461.
Hola, cariño. ¿Sabes qué hace la policía abajo?
Sí, han robado los del quinto este fin de semana.
¿Este fin de semana? Pues no nos hemos enterado de nada.
Ni nosotros, ni ellos, ni nadie. Se han enterado ahora que acaban de llegar de pasar unos días fuera.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Si te has quedado con más ganas de Herrera en COPE, entra ya en cope.es. Con un solo clic, estás conectado a Carlos Herrera.
Doncs mira, Mònica, anem a buscar aquesta proposta que fem avui des de Lleida. I des de Lleida, ja saps que no sempre és des de Lleida ciutat, sinó que a tot el territori lleidatà tenim multitud de propostes. Aquest és el cas, perquè avui, justament, el que fem és marxar cap a Tàrrega. I de moment anem a Tàrrega a conèixer a la Roser Miarnau, que és tècnic del Museu Trepat. Roser, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Doncs escolta, anem cap a Tàrrega, concretament a l'avinguda Josep Trepat i Galceran, que és a Tàrrega, per parlar del Museu Trepat. Anem a ubicar la gent. Què és el Museu Trepat?
El Museu Trepat és una antiga fàbrica situada entre Vilagrassa i Tàrrega, que gairebé tothom ha passat pel davant en alguna ocasió entrant a la ciutat, i és una fàbrica on s'hi fabricaven les primeres gavelladores i talladores, que van ser les que van mecanitzar el camp, o sigui, en el moment en què es va passar de la feina manual a introduir-hi maquinària. I bé, aquesta fàbrica ens ha quedat intacta en el sentit de que doncs, són 19 naus, amb foneria, taller, bé, tota la producció, i està doncs, igual que el dia en què els treballadors estaven a dintre en actiu, que això era cap als anys 30-40 del segle passat.
Caram, això anava a dir, dic, de quina època estem parlant?
Estem parlant, es va començar a construir el 1931, i les 19 naus senceres, o sigui, la construcció va durar uns 6 anys, doncs per la Guerra Civil ja podem dir que teníem fàbrica Trepat aquí a Tàrrega ja ben instal·lada i amb una producció constant bastant forta.
De fet, sí. Us dono ja una plana web, www.museutrepat.cat,
sí.
I només entrar, estic veient ja que fa 4 anys vau celebrar els 100 anys.
Exacte, el 1914 la talladora Trepat ja era un èxit comercial i aleshores el 2014 ja recent inaugurats ja estàvem celebrant el centenari. I aquest any, et dono una primícia, aquest any, mira, fem el centenari de la patent de la talladora Trepat.
Ah, caram. Sí.
Exacte, el 1919, al juny, Josep Trepat doncs, inscrivia la patent ja del seu disseny de màquina talladora, perquè les primeres estaven basades amb la màquina McCormick, una màquina americana, d'acord, que l'havia transformat, i finalment, quan ja tenim la talladora Trepat i amb tots els canvis adaptats als pagesos catalans, doncs el 1919 tenim aquesta inscripció i aquest any ho volem celebrar.
Molt bé.
Ja continuarem la primícia més endavant cap al juny.
Molt bé. Dic, anem a posar-nos en situació i entendre la importància que en la seva època va tenir doncs, aquesta mecanització o aquesta industrialització per la gent que treballava en el camp.
Clar, per l'agricultura va ser una transformació molt forta. Pensem que, clar, venim d'una societat molt tradicional en la qual doncs, l'economia és de supervivència, tota la família doncs, col·labora amb les tasques del camp i les feines de l'agricultura durant tot l'any, i en el moment que es comencen a introduir maquinària i agilitzar tots aquests esforços i tot aquest treball, el primer que redueix és la quantitat de mà d'obra que tu necessites per desenvolupar aquesta feina. Clar, per això diem que a partir de la industrialització de l'agricultura hi ha un canvi de societat cap a una modernització, també doncs, cap a les fàbriques, cap a treballar doncs, als pagesos que no eren propietaris, doncs ja se'n van cap a les ciutats i busquen feina a les indústries, i diguéssim que la fàbrica Trepat o les talladores Trepat estan justament amb aquest esglau, amb aquest impàs històric, i d'aquí la seva importància.
Clar. Roser, escolta, què va passar al final?
Al final? O sigui, sí. Per què va quedar museu?
Sí. No, o sigui, clar, això... la fàbrica va acabar tancant perquè no tenia relleu generacional, perquè va haver doncs algun canvi en la societat i no es van poder adaptar. Què va passar al final?
Bé, això és, o sigui, ara resumir-ho en un minut és gairebé impossible, però per això fem les visites guiades dels diumenges, perquè clar, és tot un tema. Però què va passar? Que el Trepat, no podem entendre la indústria Trepat sense també entendre el context històric en el qual doncs la indústria vivia i sobrevivia, que és als anys franquistes, o sigui, de la dictadura franquista. I aquí, doncs, aquest context polític hi va tenir molta importància en el fet de mantenir la fàbrica, fer-la productor nacional, protegir-la, i aquesta sobreprotecció també va fer que no calgués modernitzar-se, no calgués doncs posar-se al dia amb salaris, i això mateix, aquesta sobreprotecció, és el que la van condemnar a ser una joguina inútil, no adaptada als temps. Ho he resumit molt ràpid, eh?
Bueno, ara anem amb la segona part, i és per això avui hem trucat a la Roser, perquè ja ens ho ha avançat. Ells cada diumenge fan una visita guiada on passen dues coses. Una, que això que ha intentat resumir en un minut, que evidentment no es pot, però que ens ha donat una idea, t'ho expliquen bé, han explicat, però és que a més t'ho expliquen in situ, perquè vosaltres les visites guiades les feu just al lloc.
Sí, el 2012 vam poder rehabilitar part de la fàbrica, no les 19 naus, sinó 5, i que és oficines i departament comercial. Aleshores, les visites guiades estan plantejades, doncs, això, com una immersió al túnel del temps, perquè està tot intacte, i expliquem, doncs, des dels inicis fins a la decadència i final tancament de la fàbrica. A més, en aquest procés de musealització vam tenir la col·laboració de molts dels treballadors de la fàbrica Trepat, i durant les visites, doncs, expliquem el seu testimoni i donem una mica, doncs, l'ànima de la fàbrica, li donem veu amb aquestes visites.
Doncs ja ho veieu, hi ha tota una història al darrere. Suposo que, a més, hi ha doncs, tota una família, descendents vinculats. No sé si avui en dia teniu relació encara amb descendents directes de
Sí, sí que tenim relació, sobretot amb la filla de Josep Trepat, amb Maria Montserrat Trepat, viu a Barcelona. Però, bueno, nosaltres ens agrada doncs, fer de tant en tant una visita a Barcelona i anar veient doncs, com ells obren els seus àlbums familiars de records i podem recuperar també documentació de la fàbrica que està doncs, als armaris de casa guardada.
Clar.
I aleshores sí que intentem doncs, mantenir aquest contacte i aquest caliu. Sí.
Recordeu, a la web www.museutrepat.cat és més de 100 anys d'història, a més, vinculada molt a la terra de Lleida, que és a la terra agrària. És el Museu de la Mecanització Agrària Cal Trepat a Tàrrega, www.museutrepat.cat. Les visites guiades són diumenge a les 11 i a 12:15. També podeu trucar per telèfon al 973-311-616, 973-311-616. I repeteixo, que la Roser ha fet un esforç enorme per intentar que capigués tot en aquests minuts, però que, evidentment, tot això ho fem perquè us agafi ganes d'anar a fer la visita guiada, que a més, no t'ho explicaran millor, o sigui, t'ho explicaran millor perquè tenen més temps, però és que a més ho faran al lloc, i jo crec que aquesta és la gràcia. Roser, això està, aquestes visites guiades suposo que estan indicades també per grups familiars.
Sí, per grups familiars, i si en un grup resultés que hi ha nens, allò que dius, tinc més nens que adults, també fem visites per nens i adaptem. Sí, nosaltres el que volem és donar a conèixer el patrimoni pues, a cadascú de la millor forma. Aleshores, si hi ha un grup familiar, o, bueno, ens adaptem molt a les necessitats.
Molt bé.
Sí, i una cosa que fins que no vens a visitar Cal Trepat no descobreixes és que, a part de que està tot intacte, tota la maquinària, totes les eines, utillatges, fins i tot funciona.
Ah?
O sigui, que hi ha un moment de la visita que posem en marxa tota la fàbrica, que això és...
Molt
també
bé.
Emocionant.
Molt bé. Doncs hem parlat amb la Roser Miarnau, tècnic del museu, que està ben empapada de tota la història i que evidentment ens ha recomanat, i jo també us ho recomano, Avui que ens escolta gent de Tarragona també i de tota la resta de la província de Lleida, que agafeu un diumenge i feu aquesta visita guiada que val la pena. www.caltrepat.cat, allí teniu tota la... museutrepat.cat i allí teniu tota la informació. Rosa, escolta, que ha estat un plaer, gràcies per atendre'ns.
Moltes gràcies a tu i a tots. Adéu.
És Mònica, jo quasi veia Tibec, eh?
Sí, mira, és que m'ha agradat molt i estava escoltant a la Roser i pensava, Déu-n'hi-do, el Ricard i jo, a les portes de Nadal i cap dels dos hem fet una proposta nadalenca. Som una mica grinx, eh?
N'hi ha moltes, n'hi ha moltíssimes de propostes. Jo la veritat és que ho he fet quasi bé volent.
Jo també.
I he pensat, dic, mira, nosaltres anem a donar una altra proposta perquè de les nadalenques n'hi ha moltíssimes, eh?
Exacte. Escolta, demà no parlem, però divendres, edició especial de cine, sí. I ens felicitem el Nadal i tot el que convingui.
Sí. Molt bé. Gràcies, Mònica.
Que vagi bé, acabem de passar bon dia. Amb això arribem al punt de 2:15. Nosaltres ens hem d'aturar només 2 minuts per la publicitat i de seguida arriba ja el Jordi Cervera. No s'ho perdin avui.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @cope y en facebook.com/cope.
Hay palabras que se las lleva el viento. Por ejemplo, voy a contratar un seguro de hogar. Pero cuando ese viento es un huracán y destruye todo lo que tienes en tu casa, todo lo que se llevó el viento no volverá jamás, porque nadie te lo cubre. Pasa de las palabras a los hechos. Llama a Línea Directa. Porque ahora tienes el nuevo seguro esencial de vivienda por solo 99 euros. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
¿El Papa Francisco está generando una revolución? ¿Cómo afecta el gobierno de Sánchez a la Iglesia?
Léelo en la revista Vida Nueva. Suscríbete a Vida Nueva e infórmate cada semana de la actualidad de la Iglesia. Entra en vidanuevadigital.com y tendrás un 20% de descuento. Recíbela en casa por menos de 8 euros al mes.
¡Qué ganas tengo de una vida nueva!
Anda, estás mirando el catálogo de juguetes. ¿Y qué has decidido?
Tenemos que ser más constructivos, pero que mucho más constructivos.
¿Pero a qué te refieres, cariño?
Me refiero a esto.
Ah, ya veo, quieres construir el gran comedor de Hogwarts de Lego y vivir divertidas aventuras llenas de magia con Harry Potter. Todos los juguetes están en Hipercor y El Corte Inglés.
Esta Navidad, en 13, nos guiarán las mejores estrellas del cine.
Si es como pasa la Navidad, yo no me pierdo el año nuevo.
Billy Elliot, Polly de guardería, Solo en casa 2, Un padre en apuros y La jungla de cristal. 13, juntos en Navidad.
Hay lugares donde muchos padres no ponen nombre a su bebé por temor a que no sobreviva. 7.000 niños mueren cada día sin un nombre ni la oportunidad de empezar una vida. Con tu ayuda, UNICEF puede salvarlos. Con 20 euros podemos conseguir que muchas madres tengan un parto seguro y salvar la vida de sus hijos. Dona UNICEF en unnombreunavida.es.
Migdia a COPE. COPE Tarragona Reus 93.5 i COPE Terres de l'Ebre 98.0 FM.
Doncs és dimecres, és 19 de desembre, i el que jo faig els dimecres habitualment a aquesta hora és dir Jordi Cervera, molt bon dia.
Bon dia, Mònica,
com
bon
estàs?
Dia. Molt bé,
com
molt bé.
Com ho portes,
bé.
Això?
Bueno, carregat de piles. Carregat
sí?
De
preparat
piles,
pel sí. Nadal?
Mai estàs preparat
per Nadal. Molt bé, molt bona resposta.
Mai estàs prou preparat per la ingesta que has de fer al Nadal, però no passa res, ens
no
estem
res.
Preparant.
Ens alegria. Exacte. Exacte. Aquesta setmana, clar, no sé si tens dinar, sopars de Nadal, jo aquesta setmana ho tinc tot molt concentrat.
I
no
també.
Puc fer gaire bondat.
Amics, família, empresa, de tot. No
de tot, però de bueno. Tot. Haurem de fer una esmorzada d'empresa o alguna cosa, no ho hem plantejat això, la setmana que ve.
Un vermut d'empresa.
Molt bé, vermut d'empresa. M'agrada. Això és ganxet, senyores i senyors, sí, sabíem que això acabaria així.
Tenia que sortir.
Vam dir que és el darrer programa d'aquesta setmana, és el darrer programa de 2018, Jordi.
Efectivament, i hem preparat algun molt especial.
Ara t'anava a dir, vas prometre fa 2 setmanes, aquí està gravat, que acabaries amb un tema especial. I certifico, senyors i senyors, jo que estic veient ja el convidat d'avui, que la cosa té gràcia avui, eh?
Sí, avui, té gràcia. Avui donarà que parlar aquest programa.
Sí, sí, per bé.
I abans que presentar el convidat, m'agradaria posar aquesta cançó i explicar als oients quan el nostre convidat escoltava aquesta cançó.
A veure.
Cada dematí, abans d'anar a entrenar...
Sí?
Ell es posava amb el seu Walkman aquest caset, amb aquesta cançó, a veure si a les persones que el coneixen més poden saber qui és. Som Mònica. Right.
M'estàs dient de veritat que es posa bé aquesta cançó cada matí?
Efectivament.
Sí, fa amics, que sí amb el cap.
Amics i amigues, amb tots vostès, Jordi Cervera, el Tragamilles de Reus. Benvingut.
Home, gràcies.
Què tal, Jordi?
Home, ja... Espero emocionats de començament.
Gràcies per venir. Avui tenim dos Jordi Cervera a la sala, no?
Exacte, exacte. No és que sigui coincidència, és el meu pare.
Sí, senyor.
És el meu pare.
I et vaig dir que aquesta entrevista seria complicada, eh?
Jo és que sé tant el que li vull preguntar, perquè ho he escoltat tantes vegades i crec que a la gent li agradarà tant les respostes que trobarem, no?
Jordi, t'ha costat gaire dir que sí?
No.
Va resistir una mica?
De seguida. Ella va anar fent programes... Quan l'escoltem, i m'agrada molt el que està fent, i a més, s'ha de dir, ell, el no ser periodista, té aquell valor afegit que ho fa amb un sentiment, i crec que això és el que rep la gent, no?
Es nota que és el meu pare.
Això, no, doncs, no, és veritat, jo crec que de vegades es valora més quan és un tema que t'apassiona, el comuniques molt millor, no? I està aprenent, estem aprenent nosaltres
d'ell.
És una escola, una mica. Però sí, ens porta uns temes interessantíssims, eh? Per tant, avui ens centrarem en el Jordi Cervera, la gent evidentment el coneixerà, regidor de l'Ajuntament de Reus, però avui no parlarem d'aquesta faceta política, sinó del Jordi Cervera esportista.
Avui ens posem al banyador, exacte.
Ens posem al banyador.
Entre d'altres fites, no? Perquè la gent que ens està escoltant i no el conegui, doncs estem parlant d'un nedador de llarga distància, que entre d'altres ha fet el Canal de la Mànega, on vas estar nedant 10 hores i 34 minuts,
10-4.
24 hores seguides nedant, rècord mundial, també nedar a l'Estret de Gibraltar, i va fer Mallorca-Tarragona nedant per Relleus. D'acord? Aquestes són algunes de les fites que les persones que no ho coneguin, doncs ara ja es fan una mica un esbós, no? I bé, jo li volia preguntar, el primer record que tens d'una piscina, quina és? El primer que recordes tu?
Home, el primer record que recordo és el començar a nedar, no? El començar a nedar i el començar tard, doncs, me recordo doncs, que la primera prova que vam fer doncs, era una prova 25 i de doncs, si nedàvem doncs, 8 nedadors en aquella sèrie, vaig quedar l'últim, no? I jo vaig pensar, home, doncs, si m'entreno, doncs, he de procurar no quedar l'últim, no? I va ser el meu record va ser quan allí els ploms anàvem a nedar, doncs, vam anar a inaugurar una piscina i arribo a casa i dic, dissabte anem a inaugurar una piscina. Dic, anem a Riudecols. Jo a Riudecols pensava que estava a la Xina, no? I aquest és el record que tinc. Vull dir, de començar a nedar molt tard pel tema de... Doncs jo vaig tindre polio l'any i mig, bueno, per als 11, i a començar molt tard a nedar, doncs als 12 o 13 anys, doncs això també, doncs comences molt tard, no? I els altres ja en saben més que tu, i corren més, entren millor. I bueno, va ser aquesta experiència, no? Dic, anem a nedar a Riudecols. Jo pensava que anava a nedar, bueno... I va ser l'experiència que tinc. Cada vegada que passo per Riudecols vec la piscina, que ara està remodelada, segurament d'acordo. La meva experiència en piscina.
Per tant, primera dada important també, l'esport com a, no?, repte, com a superació personal física, no? De dir,
total,
ostres,
total.
Que l'últim.
No? I a més agraïm uns pares, no? Uns pares van fer un gran esforç per l'operació i llavors van dir els metges de mon pare que m'ho farà un metge gallec, Luis Perfecto Bastero i Sant Luis, i va dir, este chico tiene que nadar, si no nedo, pues no aniria bé la recuperació, no? Ho vaig fer-ho, i ara se'm ho dic jo, no? Despullat, sóc igual que el Rocky, que tinc una cama més prima que l'altra, no? I llavors, doncs, la meva natació és la meva vida, m'ha donat, doncs, la dona que estic, els amics, vull dir, el que sóc, i gràcies a l'esport i a la família.
Bueno, doncs comencem amb aquesta piscina de Riudoms. Riudoms o...
Riudecols.
De Riudecols. Surts de la piscina, i això a casa s'ha parlat molt, no? Ell té aquest record de, doncs, dels nens enrient-se i dient, hòstia, i ell va dir a partir d'aquí, doncs, hem de fer un pas endavant, això no pot ser així, i hem de superar-nos, no? Fins al punt d'entrar al circuit mundial de llarga distància, on fas diverses travessies, no?, pel Nil, per Luxor...
Sí, vaig fer... La meva primera prova internacional va ser la Capri-Nàpolis, són 34 quilòmetres. Es surt amb vent de Pomeriggio i arriba amb vent d'Estiro i s'arriba amb unes dificultats enormes perquè canvia el temps. I l'any que vaig estar més va ser 14 hores i l'any que vaig estar menys ha sigut 8 hores i quart. Vull dir, depèn de les corrents i el golf de Nàpolis. Vull dir, una experiència molt, molt forta. I després el tinc al Nilo, el riu Nilo, doncs, he fet trajectes d'un quilòmetre amunt, un quilòmetre avall, i he fet el Cairo a Luxor i després vaig anar a fer el canal de Suez. I després vaig anar a Jugoslàvia, vaig estar un any i mig abans de la guerra de Jugoslàvia. Va ser una experiència molt positiva i bueno, i com a últim doncs va ser internacional l'any 91 i amb 25 quilòmetres a Perth, Austràlia. Vull dir que és la meva vida.
Hem parlat de la Capri Nàpolis i aquí hi ha una anècdota molt interessant. Interessant.
Ai, arruga una mica el nas, això.
No, és molt bonica.
Bonica i divertida. Ell tenia un entrenador, Pitu Casanovas, geni figura, l'altre dia en vam parlar quan va vindre el Pepe Bas.
És veritat.
Explica, si us plau, l'anècdota Capri Nàpolis, perquè jo crec que l'ha d'escoltar tothom.
Va ser una prova que abans de sortir hi havia molt mala mar. Oles de 3-4 metres era una dificultat enorme. I la prova doncs, estava a punt de suspendre's. I el Pitu, que és, ja diria que és el, sempre dic tothom, és el meu segon pare, perquè m'acompanyava a tot el món, té anècdotes per explicades, per riure tot el dia, i és molt competitiu. I amb això, doncs, dic, bueno, Pitu, dic, la prova s'ha suspès, no? Cap a casa. Diu, espera-ho, mandem, a veure què diuen. I amb això, sota amb els altaveus, bueno, hem fet aquí una reunió amb la Marina Italiana i hem trobat 12 embarcacions semineumàtiques. Amb elles hi ha mariners d'Itàlia, superpreparats, i tenim 12 valents que faran la travessa. Jo dic, hòstia, Pitu, dic, hòstia, quins collons, quins paios, no? Diu, sí, diu, un ets tu.
Au.
O sigui que no vas tenir opció, no?
No va tindre opció. No va tindre.
Pràcticament t'estava empenyent a l'aigua.
Diu,
ja, no?
Un ets tu. Molt bé, Pitu, molt bé.
I això explicat pel Pitu, que, ostres, i com ho explica? No, jo estava fent l'inscripció i ell ni s'enterava de la missa de meitat. I així va ser. Però, bueno, diferents anècdotes també. Jo crec que l'altra gran fita són les 24 hores nedant. Mm.
Ostres, sí.
Jo hi parlava amb un company i li deia, no, va fer 24 hores nedant. I em diu, però no parava. Paraves
clar,
per...
Com es planteja un repte d'aquest tipus?
Això va sortir a la platja de Capri Nàpolis, que havia viut un nedador francès que havia fet el rècord del món. I el Pitu diu, això ho hem de fer-ho. I bueno, va sortir així. I la idea era quin dia fer-ho. I això es va fer la nit de Cap d'Any. Va sortir a 12 del migdia de l'any 81 i va sortir de l'aigua al 12 del migdia de l'1 de gener de l'any 82. Vaig fer 89 quilòmetres, 712 metres, vaig bater el rècord en 1.200 metres més i va ser una gran experiència. A la prova va ser de que, menys mal que 15 dies abans havia fet una mica d'entrenament,
Una mica d'entrenament, eh?
I llavors les ulleres doncs, era la dificultat per fer aquestes 24 hores. Per què? Perquè et genera pus la lleganya de l'ull. Te generava, doncs, la lleganya et deixava veure, s'entelava. Llavors sí. jo vaig parar la primera hora i després cada mitja hora. Cada mitja hora doncs, feia el meu suc de taronja o jo faig sempre Coca-Cola amb llimona i després una mica de quesitos i mica de plàtano, i anaven anar aguantant. Va ser tremendo perquè la matinada doncs, va ser molt dura, però va vindre molta gent a veure, molta gent, i això doncs, va ser el que em va empènyer a fer el rècord del món en 25 metres, que era molt difícil, perquè la dificultat també era els toms, i d'aquesta doncs, tothom se'n recorda, no? Va haver molta gent, jo estava embarassada, la nena, que m'ha vingut a veure't, no? I tothom ho recorda, no? Perquè va ser una fita per mi molt important i això m'ha fet pues, créixer com a persona i com a esportista.
Clar, físicament, evidentment, això és duríssim, no ens ho podem imaginar aquí, ni el Jordi ni jo, ni molta gent de la que ens està escoltant, però també suposo que mentalment t'has de preparar a un nivell elevadíssim, no? Perquè suposo que en aquestes 24 hores hi va haver algun moment que vas dir no sé si podré, o no?
Jo no ho vaig pensar mai, perquè fins avui no m'he retirat de cap prova esportiva. He patit molt, rampa, descomposició d'estómac, dolors mil, fred, com vaig passar al Canal de la Manxa, amb fred, amb aigües amb 13 i 14 graus, passes moltes dificultats, però jo crec que sempre ho dic el mateix, i fent anècdota del Rocky, no? Allò que l'aplicació que diu que no hi ha dolor, no? Jo crec que les persones tenim tal límit d'arribar al límit de que això se supera. I això és el que m'ha fet superar aquells moments de patiment, no? De patiment. Vaig fer treure un... Havia les persones que han vist l'atisme, hi ha allò que va marcant les voltes, no? Allí doncs anava marcant 23, 22, 21, vaig dir, escolta, entregueu això, que això m'està demoralitzant, no? I després, aquí de bon rotllo, vaig fer fora la meva senyora de la piscina. S'estava fotent un bocata de metro i mig, i jo patia una gana, i vaig dir, escolteu, traiem... Fot-lo
fora d'aquí, no?
Però vull dir, m'ho he passat molt bé. Dur, però m'ho he passat molt bé, perquè a més a més la gent me va portar, no? Me va portar, i això, doncs, se m'ho recordo.
Una dada important, ara ell deia, no? Menjava Coca-Cola amb llimona, sí? Quesitos, taronja... Comparem amb l'esport d'avui en dia. Tants suplements proteics que hi ha, no? De dieta... Encara avui en dia, quan ella ha de fer una travessia, no? Ara jo l'última que recordo va ser la del creuament del Golf de Sant Jordi, que ell segueix fent el mateix, no?
Sí. Jo agafo Coca-Cola, esprimo llimona, i això tinc l'anècdota que jo quan vaig fer una Capri Nàpoles, a tots els nens a la distància es feien poleos menta i salts i aquestes històries. I va coincidir amb un relleu, cada un va a la seva història, i vaig trobar un nadoamericà que es diu Bill Hayes, que havia estat a la Bloma de Madrid, i diu, Jordi, què bebes? Què bebes? Digo, jo, això, de calent. Home, no, i li diu el del barco, dale un bot al Jordi. I dic, hosti, això és Coca-Cola. Diu, Coca-Cola amb llimona. Llavors allò té una sensació de sal mineral, i això, doncs, a mi sempre m'ha anat molt bé, molt bé. I, bueno, i jo ho aconsello, vull dir, Coca-Cola, llimona esprimuda, i és com una sal mineral. Vull dir, jo estaria mort. Si la Coca-Cola fos dolenta, estaria mort.
Per tant, sí, és veritat, és veritat.
Un dels meus èxits més importants és la Coca-Cola.
Digues l'avellana de Reus, home, Jordi. Que...
Quan acabo, l'avellana quan acabo. L'avellana quan acabo.
Ostres, que bo.
A veure, Jordi, què més? Que si no ens quedarem sense temps, digues.
A mi m'agradaria, papa... Perdó, Jordi Sabé.
És difícil, Jordi, eh? Sí, és sí, difícil, costa, aguantar. Costa. Sí, sí.
Digue'm, pececito, digue'm.
Tenia que sortir,
mira, això. Mira, que ha dit fora de micro que no sortiria.
Que
no he estat jo, eh? No he estat jo. Vull que això consti en acte, que sempre la que diu les coses de fora de micro...
Ella és socorrista. Ella és socorrista de la pel·lícula Kevin Costner de Salvaguarda, aquell. I llavors sempre diem pececito. També tinc una anècdota molt bona amb el Jordi, eh?
Ostres! Ui! I amb la Torre d'en Barra, no?
Va haver una travessa que és memorial de Torre d'en Barra, Fermí Morera, un periodista, una gran persona. I Torre d'en Barra va canviar la data. En vez de fer la setembre, la van fer...
Era el maig. Aviat.
I ell diu, papa, jo la faré amb tu. Vinga, es van tirar tots dos, l'aigua estava...
Ell em va enganyar, em va dir que eren 2.000 metres i 3.500.
I portaven 300 metrets i diu, papa, això està fred. Dic, vinga, tira, pececito. No vols ser socorrista, doncs tu també has d'aguantar el fred.
Tota la cursa amb el pececito. Vinga, pececito. I jo no m'ho podia creure. Clar, no m'ho podia creure.
I no et va ajudar, això?
No massa. Vaig estar dues setmanes sense parlar-li després. Però sí, són anècdotes d'aquestes que queden per sempre.
No, és fantàstic.
Queden per sempre. I jo, per acabar, m'agradaria fer-li una pregunta. Relacionat amb el món de l'esport i sobretot amb el món de... amb la persona que et va acompanyar sempre, que és el Pitu, no? Uh-huh. De la figura d'un entrenador o d'algú que t'acompanya a totes les curses, quina creus que és la característica més important o que tu et va ajudar més del Pitu, no? O el que recordes més del Pitu, que diguis, això em va sumar i moltes vegades em va fer tirar endavant.
Aguantar el patiment a la cursa. Vull dir, el Pitu és una persona que és com molt competitiva, i un nedador, un esportista, té moments molt difícils en una cursa, molt difícils. Les meduses, la rampa, estar fred a l'aigua, i això ha de tenir una persona que ho entengui. Jo sempre ho explico. Quan jo vaig anar a fer el Canal de la Manxa, portava dos periodistes, portava l'Andreu Buenafuente i el Carlos Francino, que ho transmetia per la COPE.
Home, aquest estudi on aquí van començar.
I vam entrar en directe al programa de... tan important com els protagonistes de l'Ulls de l'Home en aquell moment, no? I ho explico això perquè va un moment molt dur, que el Pitu no em podia tocar, perquè si no hagués estat descrificat al Gran de la Manxa, al fred. I ell, doncs, amb aquella empenta que té, vingui, va, foli, l'Andreu i el Carlos cridant, jo em vaig mig desmaiar, recuperant-me... Això és el que fa un entrenador. I entrenadors n'hi ha molts, però ell té aquell de competir, de saber esperonar l'esportista, de que tot és possible... I això és el que té el Pitu. I el Pitu, doncs, tot el que ha intentat fer a la vida, doncs, és anar a guanyar. Ell diu que si surts a perdre, malament, no? I, escolta'm, doncs, hem d'anar a guanyar, no? El Pitu, jo me tiro a entrenar al Clan de la Manxa i l'aigua, sabeu, que hi ha la marea que marxa, no? I allà hi ha moltes gaviotes. I a mi em feien por les gaviotes.
O gaviotes o gavines, li podem dir com vulguis.
Bueno,
gaviotes
o gavines. I a mi em feia molta por. I jo, hòstia, pito, que la calor que tema ben i tal i qual. I jo, tu entrena que no tocarà cap gaviota. Que el tio amb una pedra es va carregar una gaviota. I diu, que no tocarà cap gaviota, home. I jo entrenava, no? Vull dir, que és això, no? I ell diu, hòstia, jo estava segur perquè el Pitu me protegia, no? I això és un entrenador, i en aquest cas era el Pitu.
Clar, i el no posar-te límits mai, no?
Ell ja veia on estava la ratlla vermella, no? Però vull dir, això és el que ha de fer un entrenador, no? Ho fan amb tots els seus equips. Donar a entendre que tot és possible, entrenant, i aguantar el patiment i estar al teu costat.
Home, el Pitu inclús es va tirar a l'aigua quan vas perdre una mica el coneixement.
Ell m'ho va prometre, m'ha dit, escolta'm, jo, quan tu estiguis a punt d'arribar, jo em tiraré amb tu. Es va tirar, hagués pogut sortir de seguida, no? I el, bueno, això em diu que com si li clavessin gavinets, perquè l'aigua estava realment freda,
sí,
no?
Realment sí. Freda. Bueno. A mi m'agradaria saber, perquè clar, vas estar anys competint, no? Això és un alt nivell, que suposo que posaves tots els esforços en això. En el moment en què dius, vale, doncs tanco aquesta etapa...
No l'he tancat encara.
Bé, sí, sé que, però ara no t'hi dediques, diguéssim, no. Al 100%, no? En quin moment tu dius, bé, doncs és moment potser de dedicar-me en part a altres sí. coses i que això no sigui el motor complet, no?
Després del Mallorca, van sortir de Sóller, van sortir tres nanos i jo... i vam estar 58 hores, vam batre el rècord mundial, va ser una gran experiència, vam fer l'Iñaki Díaz, l'Àlex Casanovas i el Baeza, i allò va ser impressionant. I llavors a partir d'allí vaig dir que són moltes hores d'entrenament, de patir, jo cada dia feia una hora i quart cada dia, a l'estiu doncs més per la platja, que m'agrada molt anar per mar, i fer alguna competició, no? Però jo després del 96 doncs vaig dir doncs que ja no... podia dedicar-li tant de temps. No? Uh-huh. Jo m'estic tot, no tot el dia nedant, m'he dit tot el dia poder dedicar-li més temps a la natació i poder nedar més.
No? És curiós, perquè fa unes setmanes escoltava una entrevista que li feien al Manel Estiarte, que deia que no s'havia tornat a posar a una piscina des de que va deixar de competir. No? I, clar, t'estic escoltant a tu, no? Que veig aquest vincle tan fort i em sembla increïble. No?
Jo conec molt el Manel i té l'explicació. Vull dir, és que passàs 10 hores entrenant cada dia, arriba un moment que a vegades diu ni dutxes, no? Et fa por estar dutxant. No? Però és això, és el que ha estat tot el dia amb el cloro, hi ha un moment que el vol deixar. I ara mateix que els màsters cada dia tiren més la natació, la gent li costa d'on enganxar, però és clar, vull dir, has entrenat tant. Jo, la música del rock em la posava a les 6 del matí. Jo em tirava cada dia a l'aigua a les 6 del matí. Jo sortia de casa a 5:45 amb ma germana l'Abel i una Cori, i anem a entrenar tots tres. I me posava això al cotxe, i vinga, i foli, fred, i això és el que et porta, no? I arriba un moment que quan ho deixes, aquest descans, no? Jo he de continuar per salut i perquè m'agrada, i d'aquí doncs a tothom li aconsello que faci esport cada dia, que estàs més content, estàs més feliç, i que la vida és així, i que escolta'm, i que tothom té problemes, però l'esport ajuda a veure-ho diferent.
És veritat.
Això ens ho va dir el Dani, el noi que feia crossfit. Te'n recordes que ens va dir que moltes persones anaven al box i quan sortien, ostres, que jo estoy más feliz. I el deia, no és que siguis més feliç, és que és l'esport el que et dona això. I jo crec que el que avui ens ha transmès doncs, el Jordi és aquest sentiment de que l'esport mai passa de moda. I sigui la generació que sigui, i vinguis d'on vinguis, si és igual la religió, és igual la bandera que portis, les teves creences... sempre podràs tirar endavant i gràcies a l'esport. Jo crec que ell doncs, és un clar exemple. Per això volia que avui vingués, que ens ho expliqués, que el poguessin escoltar a tots els nostres oients i, evidentment, molt agraït de que hagi vingut.
No, a mi em sembla molt interessant perquè, a més, això, cadascú no cal parlar d'esport a nivell de competir ni a nivell professional, sinó a nivell personal cadascú arribes fins on arribes, però t'ajuda a ordenar una mica, no?, tot i a sentir-te més bé amb tu mateix.
I, a més, avui que la natació, tothom... Jo vaig a la piscina i la piscina... Avui la natació s'ha convertit... Tu vas a la piscina i abans anaves amb el traje de bany sol. La gent ve amb els seus peus de pato, amb la fusta, amb els Wallman, amb el tubo, amb les manoples, la gent ve amb la gossa i t'ho passes bé, no? Perquè la gent, el que veu, ho fa, no? I la natació va molt bé per moltes coses, per l'estrès, pel tema de tensió... Quan surts és una altra cosa, i això, qualsevol tipus d'esport, eh? Però el meu que és la natació, doncs, jo que quan se surt ets un altre, eh? És diferent.
A nivell de hobby, veiem que ho fas habitualment i entrenes, no? Al matí, allò, a primera hora del matí,
sempre,
sí,
del matí.
Cada dia.
Però la meva dona cada dia al dematí, sense que hem...
A vegades,
així està tan estupendo.
No, a vegades hi ha crits, a vegades hi ha crits perquè se li enganxen els llençons. Jo escolto, no...
Però dic, a banda de fer-ho per hobby, per salut així a diari, algun repte a la vista, Jordi? Alguna...
Hi ha una cosa que m'ha quedat penjada, que és, vam fer el Gol de Sant Jordi, que era de sortir de Delta de l'Ebre i arribar a Salou, i no vam abandonar, perquè vam fer, no vam pujar a la barca, vam sortir a Hospitalet perquè vam trobar unes corrents molt importants a l'alçada de la central nuclear. Ho vam fer pel càncer, va ser la prova es deia, el motiu era el càncer, i es deia el gran repte per seguir lluitant, i ho tenim pendent. Però vull dir que si cau...
2019.
Si cau, li arribarem.
T'enviaré al Jordi perquè ho cobreixi, per exemple.
Exacte.
Doncs ha estat un plaer tenir-te per aquí, tenir-vos els dos per aquí. Molt bé, Jordi. M'ha acabat 2018.
Bé,
això
sí.
No sé com ho superarem, eh?
Algú hi ha pensat.
Doncs moltíssimes gràcies als dos per venir, per compartir aquesta estona i aquestes històries amb nosaltres. Que tingueu molt bones festes. Torno quan vulgueu.
Igualment, Mònica, molt bé.
Moltes gràcies.
Gràcies, Jordi. Bé, tu tornes aviat, eh? Que no et dono vacances.
Aviat estic per aquí, eh? Aviat... Bueno, el vermutet, aviat toca el vermutet.
Ai, és veritat, que hem de fer el vermut. Home. Ara posem data. La setmana vinent, que aquesta la tinc molt complicada.
Perfecte, la que ve, doncs, la que ve.
Migdia COPE a Tarragona, amb Mònica Carrasco.
Restaurant La Goleta. Tradición y vanguardia unidas para ofrecer lo mejor de la gastronomía mediterránea. Abrimos todo el año. Restaurant La Goleta, espacio único delante del mar con salones exclusivos y privados para celebrar fin de año, año nuevo, el Día de Reyes. Como siempre, hemos elaborado menús especiales para estas fechas. Contacte con nosotros y le informaremos al 977-38-35-66, Platja dels Capellans de Salou. Restaurante La Goleta. Eta les desea felices fiestas.
Tengo un problema.
¿Qué te ha pasado?
Curto López Abogados. Especialistas en invalideces, accidentes de trabajo, accidentes de tráfico, negligencias médicas y todo tipo de daños y perjuicios. Curto López Abogados. Infórmese. Primera consulta gratuita. Curto López Abogados. En calle Mosén Ritor y Faust 27, esquina Marqués de Montoliu, Tarragona. Teléfono 977-223522. 977-223522. Curto López Abogados.
Pràcticament 4 minuts i arribarem al punt de les 2. Abans de deixar-los amb els serveis informatius de la cadena COPE, l'actualitat de les comarques de Tarragona en 3 titulars. La Cambra de Comerç de Reus reclama la construcció de l'estació intermodal al sud de l'aeroport i no un simple baixador, tal com va assenyalar fa pocs dies el subdelegat del Govern Central de Tarragona, segons ell, amb una opinió personal. El president de la Cambra de Comerç de Reus, Isaac Sant Romà, assegura que aquesta fórmula seria un error històric i, com a molt, creu que es podria revisar tècnicament el projecte per reduir-ne el cost. A Tarragona, l'alcalde Josep Fèlix Ballesteros diu que tramitaran el projecte del pla urbanístic de la Budellera amb garanties perquè sigui acceptat per la immensa majoria de ciutadans. Ho diu després que la Junta de Govern local hagi suspès per tercera vegada el pla. Per altra banda, pel que fa al pla parcial 10, garanteix que tirarà endavant, malgrat la probable retirada del projecte d'IKEA, només pendent de la confirmació oficial de l'empresa, que per ara no dona resposta al consistori. Diu Ballesteros que els propietaris dels terrenys han rebutjat 3 ofertes alternatives a la de la multinacional sueca i això garanteix l'impuls de la urbanització a tocar de l'anella mediterrània. I encara a Tarragona, avui hem sabut que 6 associacions de veïns dels barris de Ponent s'han conjurat perquè els Reis tornin a passar pels seus carrers després de 8 anys sense cavalcada pròpia. Desfilaran per Torreforta, Riuclar, Campclar, El Pilar, Torrenova i La Granja a partir de les 5 de la tarda, 2 hores abans de l'inici de la cavalcada de Reis de la ciutat. I en successos, els Mossos han detingut una dona a Tarragona per prendre l'arma a un agent i intentar disparar-li. El policia portava la pistola amb el mecanisme de seguretat activat i la dona no va poder disparar. L'havien enxampat robant material a una papereria. Ha acabat detinguda per atemptat contra l'autoritat. I acabem tornant a l'Agència Estatal de Meteorologia per saber la previsió del temps pel que ens queda de dimecres i mirant també a demà. Sergi Lores, bona tarda.
L'humitat s'ha anat dissipant ràpidament i aquesta tarda predominarà el cel poc ennuvolat a la província de Tarragona. Amb sol, tot i això, el terç nord encara es mantindran els intervals de núvols. Pel que fa a les temperatures, avui es mantenen sense canvis. Arribem fins als 17 graus a Tortosa, també a Tarragona, 16 al Vendrell, 15 a Reus o 13 a Gandesa. El vent, per la seva banda, bufa de ponent i ho fa fluix amb algun cop moderat. Demà dijous arrencarem el dia encara amb intervals de núvols al matí, però amb el pas de les hores el cel anirà quedant poc ennuvolat o serè. Al matí també es formaran boires a punts de l'interior i les temperatures demà es mantindran sense canvis. Aquesta propera nit i matinada baixarem fins als 5 graus a Gandesa, també a Reus, o 7 a Tarragona. Màximes previstes per demà de fins a 15 graus al Vendrell o 17 a Tortosa. Acabem parlant del vent, que un dia més aquest dijous bufarà de ponent, entre fluix i moderat al sud, mentre que la resta serà fluix i variable.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Sergi. Amb això posem el punt i final. Els deixo ja amb els serveis informatius de la cadena COPE. Tornarem puntuals demà a les 12:20. Gràcies per haver estat un dia més a l'altra banda de la ràdio. Acabem de passar molt bon dimecres.